Costa d'imaginar, però el 1924 no hi havia ràdio. No hi havia emissions regulars de ràdio, n'hi havia, ara en parlarem, però no pas de regulars. I el 1924, justament, van néixer aquestes emissions regulars, de tal manera que es va iniciar una de les revolucions culturals més importants del segle XX, o almenys a mi m'ho sembla, la ràdio. En aquell 1924, dotzenes de persones, dotzenes de ciutadans agosarats, a Barcelona, a Madrid, a moltes altres ciutats d'Espanya, a moltes altres ciutats d'Europa i del món, seguint l'estela bastant del que havia estat succeint als Estats Units i d'una manera molt especial a Anglaterra, s'animaven a construir emissores de ràdio, eren molt precàries, eren molt primitives, ara en parlarem, i aquell 1924, concretament el 14 de juny, s'aprovava el que sembla ser va ser el primer reglament de la radiodifusió espanyola. Estem en temps de la dictadura.
Primo de Rivera, no?
Primo de Rivera. I a l'entorn del 14 de novembre, encara que ben segur que la persona que ens acompanya ens ho situarà amb precisió, perquè crec que ell discuteix les dates, es van inaugurar justament les emissions de Ràdio Barcelona.
Ja, si parlem de fa 78 anys, no ve d'uns mesos.
No ve d'un parell de dies, però els historiadors tenen ganes d'afinar.
Ui, sí, perdó, un respecte. Exacte. Tu que també ets historiador, un respecte.
Bé, tots els que hi participaven estic segur que tenien la impressió d'estar entrant en una nova era de modernitat, justament com havia passat també amb el cinema i tantes altres coses, però la ràdio realment es va convertir en un grandiós fenomen de cultura popular. Bé, per parlar-ne d'aquest fet no menor de la cultura del segle XX, doncs tenim amb nosaltres Armand Balsebre. Armand Balsebre és professor, és catedràtic de comunicació a l'Autònoma, és catedràtic de comunicació audiovisual i publicitat, si no ho tinc mal entès, i és autor d'una pila de treballs, molts, sobre el món audiovisual i d'una manera molt especial la ràdio. Recentment va publicar una monumental, amb dos volums, una fantàstica història de la ràdio en Espanya, editat a través de Càtedra, i en fi, la veritat és que hem après moltes coses llegint aquest magnífic volum de Càtedra.
Bé, evidentment l'Armand no hi era en aquells moments,
no, l'Armand no hi era.
Però evidentment el tenim aquí perquè ho ha estudiat molt. Allò que diuen, ha llegit molt sobre el tema. Exacte. I ha escrit molt sobre el tema.
No hi era, certament no hi era, potser és bo que ho diguem, no es pensi pas ningú que tenim a un jove de quasi 80 o 90 anys, no. Bé, Armand, com t'imagines, o com ens hem d'imaginar, tu segur que ho has imaginat moltes vegades, que va ser Posem per cas aquella primera emissió de Ràdio Barcelona?
Doncs segurament Ràdio Barcelona, que era sinònim de modernitat, tu ho has dit, es va inaugurar el metro de Barcelona, estàvem en el tràfic de les obres, preparant l'exposició del 29, i per tant Barcelona s'estava obrint d'alguna manera a un temps nou, un temps modern. El cop militar de setembre del 23 a Primo de Rivera, fins i tot per alguns també era interpretat com una entrada en una nova fase històrica d'intentar trencar els privilegis de la restauració, tot i que de seguida es va demostrar que el Primo de Rivera no anava per aquí. Però és cert, aleshores entra la ràdio. Entra la ràdio i s'afegeix aquests canvis que estava vivint a Espanya. El cop de setembre del 23 de Primo de Rivera va ser l'últim cop militar sense la ràdio. I a partir d'aquí doncs ja entrem en una nova fase de modernitat on la ràdio era el sinònim d'aquesta modernitat. És a dir, tenir un aparell de ràdio i poder escoltar la ràdio era sinònim primer d'una classe benestant. La ràdio és un mitjà per les elites culturals i econòmiques de Catalunya, que era la que podia escoltar les primeres emissions de Ràdio Barcelona, la que podia ja haver escoltat des de gener i febrer unes emissions que feia Ràdio Ibèrica des de Madrid, o la que des del 22-23 havia comprat una parella a l'estranger i havia pogut escoltar també les emissions de l'emissora de la Torre Eiffel des de París, o de la BBC de Londres, que comencen totes dues el 22. Per tant, és un mitjà que obsessiona sobretot els enginyers, els tècnics, que volen incorporar aquest nou invent a la societat catalana, que no saben ben bé l'acollida que tindrà i que, per tant, per protegir-se, intenten posar-se tots d'acord, les diferents empreses que eren com unes sucursals o franquícies de les grans multinacionals americanes per vendre ja aparells de ràdio, eren les empreses que venien telèfons i que passen de vendre telèfons a vendre també aparells de ràdio, d'instal·lar centraletes telefòniques a instal·lar xarxes de comunicació per la ràdio. I, per tant, no sabia ningú ben bé què era.
Cap on anava, no?
Exacte.
Tu ho expliques molt bé en el teu llibre, que, a diferència del que de vegades es pot pensar, no era, la ràdio no va ser tant només una qüestió d'aquells que volien parlar pel micròfon o per dir coses, no? Era també una qüestió d'enginyers, és a dir, d'aquells que des de la tècnica volien posar noves potencialitats, noves possibilitats, no? Tu ho expliques molt bé, i és una cosa que a mi m'ha sorprès, que és justament aquesta passió dels tècnics, dels enginyers, per fer possible que algú parlés, no necessàriament perquè parlessin ells, encara que molts després es van posar davant dels micròfonos, no?
El miracle és que una veu arribi lluny, no? I que una veu sigui escoltada per una altra persona i contesti. Aquest miracle és el que havia aconseguit la radiotelegrafia a partir de 1910-1912, quan ja d'alguna manera s'imposa la vàlvula tríodo, que és la que amplifica el so i la que permet fugir del morse, no? I permet ja una comunicació humana verbal. Però era una comunicació de punt a punt, entre dues persones. Jo estic aquí, està algú escoltant-me, contesti, sisplau. Aquesta és, diguéssim, la gran comunicació entre dues persones. Però el que permet la ràdio és que de sobte passem d'una comunicació de punt a punt a una comunicació de punt a molts punts. És a dir, de sobte ja la meva veu ja la pot sentir molta gent. I no sabem qui, no sabem qui. I aleshores és quan s'intenta que la gent ens escrigui i ens digui si han escoltat, com han escoltat, i els que primers fan, lògicament, són els tècnics. No solament els tècnics són els que construeixen aparells, sinó també són els tècnics que construeixen un aparell receptor per escoltar aquella ràdio que han construït altres tècnics, no? La ràdio Galena, al principi, bàsicament és construïda per radioaficionats. I només la gent benestant, amb molts diners, podia comprar-se una ràdio de vàlvules a l'estranger o els primers aparells que els germans de la Riba comencen a construir a Madrid.
Germans de la Riba, ara en parlarem, perquè són homes claus amb tot això. Has dit una altra cosa en aquesta primera introducció, en aquesta primera intervenció, que també segurament està molt lluny de, o implica, suposa, una concepció molt llunyana de la que després ha sigut, no? És aquesta idea de que el negoci de la ràdio estava justament amb la venda dels aparells, no? Més que no pas amb el que era per si mateix l'emissió. No?
El contingut no importava massa en aquells moments, està clar.
Exacte, era instrumental per fer possible la venda d'aparells. Mm. És a dir, perquè hem de vendre aparells, hem d'intentar fer un contingut atractiu, no? I perquè el negoci està en vendre un aparell darrere d'un altre. Després se n'adonen de seguida, això els americans ja el 26, se n'adonen que el negoci és la venda de temps. Temps a vostè anunciant perquè tingui la possibilitat d'exhibir el seu producte i d'intentar convèncer a altra gent que compri del seu producte. Però realment aquí encara això va trigar bastant, i perquè hem de recordar que la ràdio es converteix, des del punt de vista dels enginyers, en un instrument per introduir aquesta modernitat tecnològica dels nous invents, i també pels, diguéssim, que tenien iniciativa cultural, una mena d'intentar transformar una mica l'statu quo social i cultural que ens envoltava. Poder, doncs, fer arribar certs missatges a certa gent, poder culturitzar a un determinat sector, o poder simplement introduir, fer un servei a determinades persones que volien saber, doncs, a última hora del vespre, quin havia estat el balanç borsari aquella jornada, o simplement com havia anat al mercat a la Llotja en un determinat moment. I al mateix temps entretenir a les persones que una vegada havien sopat, doncs estaven a casa escoltant la ràdio, música, i no havien d'haver sortit al teatre ni, doncs, que també ho feien, no?
Tu expliques molt bé com Madrid i Barcelona competeixen, competir sense posar de relleu que hi hagués consciència de competència, però sí competeixen per produir les primeres emissions, no? I una mica tinc la impressió que el teu llibre desgavella un d'aquests mites històrics sobre la primera emissió de ràdio feta a Ràdio Barcelona. Tu més aviat et decantes per posar de relleu doncs que n'hi va haver diverses i algunes fetes a Madrid primer, i que és veritat que Barcelona, Ràdio Barcelona, va ser la primera a la que se li va donar la numeració, no?
EAJU.
Exacte. Ja dic que en el llibre que és la número 1, però no la primera, perquè d'alguna manera és cert, els que van començar van ser aquests germans de la Riba, que eren uns autèntics avançats de l'època, uns enginyers que... Hem de també desmitificar el fet de que Espanya estigués aïllada del context extern. Això no és cert. Com dic en el llibre, ja l'Einstein, de seguida que va rebre el Premi Nobel, dos anys després ja estava a Madrid. El Marconi també havia vingut de seguida a Madrid. Aquí teníem una fundació Rockefeller a Madrid que finançava part de les beques que la Junta d'Ampliació i d'Estudis del govern pagava. És a dir, que venia molta gent de fora i de seguida els tècnics de Madrid i de Barcelona sabien ben bé què és el que s'estava fent i, per tant, estaven a l'aguait de tots els últims darrers invents.